Bona tarda i benvinguts una setmana més a InfoSport. Com cada dilluns us explicarem tot el que ha donat de si el cap de setmana a les entitats esportives de la nostra vila. Avui parlarem, com ja és habitual, de tenis taula i ho farem amb el nostre company Ramon Argenter, que ens explicarà com ha anat el torneig Sona el Classificatori, un torneig que s'ha celebrat a la ciutat de Reus, a Tarragona, on ha participat el Club Ripolletenc, motiu pel qual no hi ha hagut altres competicions pel que fa a tenis taula i que es disputava per classificar-se al campionat estatal. En el programa d'avui també veurem com va anar ahir el partit a casa del Club Futbol Ripollet contra la Fundació Privada Hermes i parlarem amb un dels seus protagonistes de la jornada, amb Txema Aznar. En aquest programa parlarem també del Can Mas, que s'ha convertit aquesta temporada en el filial del Club Futbol Ripollet, i ho farem amb Xavi Huesa, actual entrenador de l'equip. També veurem com ha anat aquesta jornada per altres entitats ripolletenques, com ara l'equip femení del Futbol Sala Ripollet, el Pajaril, l'equip masculí del Club Bàsquet Ripollet, l'handbol i l'hoquei patins. I tancarem el programa d'avui parlant de l'esport extraescolar, que el passat 22 d'octubre va celebrar al pavelló Joan Creus la jornada 0. Concretament parlarem de futbol i per parlar d'aquest model d'esports visitaran els nostres estudis la Verònica Barea, Canxó, coordinadora d'esports del Col·legi Sant Juan de la Cruz de Ripollet, un dels col·legis que forma part d'aquest model, que vindrà acompanyada de l'Albert Rodríguez Brigido, Arnau Mariño Ibáñez i Pau Valentín Vivo, de la categoria A la Vida, d'aquesta mateixa escola. Comencem el programa d'avui dilluns, 31 d'octubre de 2016, l'últim del mes d'octubre, quan són les 7 i 10 minuts de la tarda. A les vies tècniques, el Jordi Puy, i a la producció, redacció i locució, que us parla el Marc Mata. Comencem.
Esteu escoltant InfoSport.
Comencem amb el Club Tenis Taula Ripollet, que, com els he anunciat a l'inici d'aquest programa, no ha tingut cap competició de Lliga. Tot i així, l'entitat no ha descansat aquest cap de setmana perquè ha participat en un torneig celebrat a Reus des del passat dissabte 29 d'octubre i fins avui al matí. Aquest campionat ha estat el torneig Sona el Classificatori, i on els 8 primers jugadors de cada categoria es classificaven pel campionat estatal, que es disputarà a Valladolid. L'entitat ripolletenca ha participat amb un total de 21 jugadors, dels quals 14 eren de la categoria masculina i 7 en la categoria femenina. I com he dit, qui ha viatjat fins a Reus i ha estat seguint aquest torneig és el nostre company, el Ramon Argenter, a qui tenim al telèfon. Bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Com he dit, el Club Tenis Taula Ripollet, l'equip masculí com el femení, ha descansat aquest cap de setmana pel que fa a les competicions de Lliga, però 21 d'aquests jugadors i jugadores han hagut de participar al Sona el Classificatori. Pels oients que ho desconeguin, ens podries explicar en què consisteix un torneig com aquest?
Primerament, vull dir, hi ha hagut jornada de descans per tot Espanya, Tot Espanya, perquè el que s'ha fet a Reus s'han celebrat en 4 llocs diferents d'Espanya. Llavors, això és un torneig que és classificatori per conquerir el rànquing dels jugadors a nivell individual, no? I es reuneixen a la zona, per exemple, que era de Catalunya, a l'equip hi ha jugadors de Navarra, d'Aragó, de Balears i de Catalunya, en totes les categories, des de categoria benjamí fins a veterans, tant en masculí com en femení. Primer, a més, és una lliga que es fan grups de 5 i 6 jugadors que juguen tots entre tots, i llavors primer i segon passen ja a eliminatòries. Eliminatòries que llavors, si ja s'ha conegada, has guanyat, has quedat primer del quadro, o segon del quadro, passes a aquestes eliminatòries, però si guanyes, continues jugant, i si perds, fas un lloc per classificacions. Per clar, per fer una classificació de l'1 al 9 de cada categoria per poder anar a l'estatal que es farà, doncs, a Valladolid. I el Ripollet, doncs, han fet, n'hi ha hagut 7 jugadors del Ripollet, entre nois i noies, que han fet pòdiums. I sembla que puc fer un repàs de la, tal com ha anat a la categoria benjamí femení. La Miriam Parente ha quedat la sisena. Això vol dir que està dintre les 9 primeres i tindrà opció a la final que es farà a Valladolid. En categoria, a l'edir masculí, de primer any, el jugador Marc Miró ha sigut el guanyador, el campió. Campió absolut, per tant, com a número 1 se n'anirà a Valladolid. A la categoria infantil, l'Albert Vilardell ha quedat tercer. Per tant, tercer de la general, com a tercer anirà a Valladolid. Les noies, categoria juvenil, la Mireia Pirató ha obtingut la quarta plaça, Líder Rico la cinquena i Aina Mogues la sisena. Tenint en compte que per fer que el lloc cinquè i sisè s'han hagut d'enfrontar les dues jugadores del Ripollet, la Lídia contra l'Aina. Però més difícil ho ha tingut la jugadora Elena Parente, que li ha tocat un grup més difícil i ha quedat a la dècima posició. Per tant, per col·locar-se dintre el nou primer nas tindran que fer una repesca que es farà a Madrid. Si es classifica a Madrid, podrà anar com a novena jugadora en aquest campionat que es farà a Valladolid. I en categoria sub-23, Raül Porta ha sigut quart i l'Albert Kenji sisè. Vull dir que han fet un bon paper i tots aquests jugadors s'han classificat per la sala que es farà doncs, a Valladolid.
Com he dit tu que has estat allà a Reus, com has vist els jugadors?
Els jugadors doncs, han estat molt bé, el que passa que, lògicament, un pic has jugat la fase de grups, llavors què passa? Que els més bons passen ja a les eliminatòries. Llavors et pot tocar, si queda segon et toca un primer, no? I llavors, clar, ho tens més difícil, no? I això és el que li ha passat a l'Elena Parente. Els jugadors han estat un bon nivell, tenint en compte que, per exemple, doncs, en la categoria Levi masculí, destaca que Marc Miró, que era primer any de Levi, ha quedat campió. I les noies, sí, primer any de juvenils, s'han hagut d'aprendre jugadores que l'any que ve ja no seran juvenils, han fet la quarta, cinquena, sisena i dècima posició.
Déu-n'hi-do.
I tenint en compte doncs, que el Raül, a la categoria sub-23 i la Berkeja, han entrat dintre els nou primers, el quart i el sisè. Doncs en balanç, a part que hi ha hagut ara jugadors com Pau Barceló, que han quedat classificats com a primers de grup, però que llavors a les eliminatòries han caigut. El mateix que Judit Gutiérrez o Enric Barceló, que es van classificar a la fase de grups, però llavors ja les eliminatòries han caigut, no? Però, en definitiva, doncs, un bon balanç per acabar la clotarista de Ripollet, que ha tingut molt contest. Acabem d'arribar fa cosa de mitja hora, Vull dir que a les 4 de la tarda encara sortia, estàvem encara a Reus.
En aquest campionat no només hi havia equips de Catalunya, sinó que hi havia d'altres llocs del territori espanyol, no?
Sí, Navarra, Aragó, Balears i Catalunya, no? Molts jugadors, molts grups, i llavors a altres zones on hi havia, a Sevilla hi havia el grup del nord, el grup del sud, i es fan concentracions. Llavors tots aquests jugadors són els que ens concentraran a Valladolid, però clar, ja hi anirà ja tot Espanya. Aquí només érem Navarra, Aragó, Balears i Catalunya, però ja serà tot Espanya que ens trobem a Valladolid. Tenint en compte que l'any passat, a Valladolid, a la categoria infantil, l'Aina Moga va ser la guanyadora i l'Albert Massip, amb juvenils, va ser el guanyador. Parlant de l'Albert Massip, ha quedat campió. L'Albert Massip, que era el jugador que tenim, que ara està jugant amb l'escala, ha quedat campió juvenil. S'anirà a Valladolid com a número 1. Vull dir que la representació del Ripollet ha estat... El Ripollet ha sigut els equips que ha classificat a més jugadors per anar a Valladolid.
Ramon, quin equip participant d'aquest cap de setmana podries destacar com el millor jugador o equip?
Bueno, és que per equips, la prova no es feia per equips, només es feia a nivell individual, mateix que ho he dit.
Sí.
I llavors, clar, per equips no es pot fer la... Però com a equips, vols destacar que el Ripollet ha sigut l'equip que ha classificat, ha fet més pòdiums que els altres. Perquè, clar, ha fet un primer pòdium, un tercer pòdium i un quart pòdium. O sigui, i dos quarts. Som dels equips que han pujat més gent al pòdium, perquè pugen al pòdium primer, segon, tercer, quart. El Ripollet ha fet un primer, un tercer i dos quarts. Però a part d'això, és l'equip que ha classificat en general a més jugadors dintre els nou primers per poder anar a Valladolid. Ha sigut dels millors equips. Aquest cas, dels millors clubs que s'ha presentat, no? Però la competició era a nivell individual. Sols, ni per equips ni per dobles, només individuals. Masculí, femení i en totes les categories, des de Benjamí fins a la categoria veterans.
Quan aneu a campionats com aquests, veieu la diferència amb altres equips?
Sí, que es veu la diferència, perquè a vegades en jugadores que hi has jugat tu altres vegades, bueno, jo no, vull dir les jugadores o els jugadors, que els has guanyat amb claretat, aquest any els has guanyat, però alguns els ha tocat, els altres no els ha tocat. Els has guanyat, però amb més dificultats. Què vol dir? Que han pujat de nivell. No que tu hagis baixat, sinó que han pujat de nivell. Perquè les nostres mateixes, pensa que, dic, és una gran diferència jugar de pujar de categoria de primer any no? És el Car del Marc, el cas de les noies, les quatre noies del Ripollet que estan jugant a la Lliga de Lliga Nacional a Divisió d'Honor, que és de l'equip més joves d'Espanya, doncs és primer any de juvenils, que han jugat contra jugadores i han guanyat de jugadores que l'any que ve ja no seran juvenils. Això vol dir que tenen una expectativa per davant de que si ara es classifica dintre les nou primeres, d'aquest rànquing, quan les jugadores que ja estan, que passaran a ser sèniors, doncs tindran més opcions encara de fer més pòdiums les del Ripollet, no? Uh-huh. Les del Ripollet i moltes altres que han debutat aquest any com a primer any de categoria.
Uh-huh. Ramon, quins són els consells que els hi doneu als jugadors abans del partit, també durant les setmanes anteriors, i com és la feina de preparació a campionats com aquest?
L'entrenament no varia, l'entrenament és sempre el mateix, no? Fem el dilluns d'entrenament, a partir de 5:45 de la tarda fins a les 7, fem el dilluns i divendres els grups d'iniciació, i a partir de les 7 de la tarda fins a les 9 venen ja els que podríem dir que competeixen en diferents categories, no? I a l'entrenament sempre el mateix, és el mateix entrenament, no? Vull dir, jugar de dreta, jugar de revés, entrades, saques. I a vegades que posem jugadores amb una cistella amb 80 pilotes, només tenen saques. Uh-huh. Sacant ella sola, o ell sol, no? I els consells sempre se'ls ha de donar abans de jugar quan saps contra el rival que jugues. Uh-huh. Llavors, tu coneixes el rival, saps els defectes que té, i a vegades que jugues amb jugadors que els veus, però que no hi has jugat mai contra ells, o jugadores, i llavors sobre la marxa veus el fallo que té. Llavors, un jugador o una jugadora ha de jugar fent el seu joc, però llavors, amb aquell joc que fa ell, l'altre l'iguala i és superior, has d'anar, diguéssim, a el que es diu vulgarment, fer la punyeta. Llavors, anar a buscar, doncs, allà on falla aquell jugador o aquella jugadora. Uh-huh. Però això és sobre cada partit, no? Llavors, què passa? Que molts es coneixen. Perquè tota aquesta gent que han jugat en totes les categories, parlo a nivell general, amb Ripollet i tots els clubs, de Navarra, d'Aragó, de Balears o d'Andalusia, quan arribes un jugador a cert nivell, que has jugat campionats d'Espanya, ja coneixes aquells jugadors. Perquè t'has hagut d'enfrentar amb benjamins. Si estàs a dalt de tot, t'has hagut d'enfrentar quan eres benjamí. T'has enfrentat quan eres alevín. T'has d'enfrentar quan eres infantil. I ara t'enfrentes quan ets juvenil. I si van continuant i estan a les mateixes posicions de l'elite, pues, et tindran enfrontat fins que es retirin, siguin veterans i continuïn, és que vull dir. Uh-huh. Llavors, que també depèn de l'entrenament efectuat aquella setmana perquè un jugador o una jugadora que tu l'has guanyat aquella setmana guanyi. Per què? Perquè aquella setmana ha fet doble entrenament aquella noia o aquell jugador. Uh-huh. Però els consells es donen sempre abans de començar el partit, perquè quan estàs a la banda, fins que no acaba el punt, fins que no acaba el primer set, l'entrenador no pot dir res a la banda, no pot dir res a la jugadora. Quan acaba el set, sí, ha de venir la banda i tenim un minut, dos minuts per donar consell de, mira, jugue-li per aquí, jugue-li per allà, fes això, fes l'altre. Però mentre el partit, l'únic que pots fer és animar. No li pots dir, jugue-li a l'esquerra, saca-li curt, no. Ho pots dir, sí, però se n'han trasllat i vas t'expulsaran, m'entens què vull dir? Uh-huh. Llavors, esclar, és bastant complicat. Si fixeu al tenis, passa el mateix. En els jugadors que estan jugant al tenis no es veu allà un... a l'entrenador que els vaig generar consells, no? Amb el tenis te la passa igual.
A part de participar en el campionat estatal, perquè sabem que n'hi ha 8 classificats, el club té previst participar en algun altre torneig o campionat?
No, tornejos només anem als classificatoris que faci la federació, que siguin classificatoris pels campionats d'Espanya. Uh-huh. No? I llavors, quan acabi, a la setmana que ve, doncs hi haurà competició de lliga. No? Però vull dir, nosaltres, el torneig que fan, que faci un club que on posin de premis un trofeig i diners, que es fa sempre al temps de vacances, això és voluntàriament qui el club, el jugador qui vulgui anar. Perquè si han calés, el club, el premi es l'emporta el jugador, no s'emporta res al club, no? Uh-huh. I això es fa esporàdicament al temps de vacances. Al temps de pretemporada, que llavors tothom és lliure d'anar a aquests tornejos, no? Però vull dir, no es fan tornejos per fer un torneig en si, eh? Uh-huh. Hi ha tornejos que es fan per treure calés, per fer pagar una inscripció a cada jugador, però sempre són quan no hi ha lliga. I els tornejos que va al Ripollet és els obligats de la Federació Catalana o els obligats de la Federació Espanyola. Mm.
Doncs, Ramon, moltes gràcies per haver-nos tornat a atendre una setmana més. Nosaltres ens veiem per aquí, per la ràdio, i desitjar-te que passis una bona castanyada i una bona setmana i que descansis, que haurà sigut un trajecte llarg.
Portem doncs 3 dies des del 9 de matí fins a les 8 del vespre en un pavelló d'esports.
Déu-n'hi-do.
Pensa que el Ripollet sols només amb els jugadors que tenien que jugar de quadro, tenien 87 partits.
Mare
sense comptar que si guanyaves tenies que anar jugant. Només els oficials del quadro eren 87 partits.
Doncs, Ramon, gràcies per haver-nos atès i que descansis.
Gràcies i bona castanyada.
Igualment. I ara passem a parlar del Club Futbol Ripollet, que ahir diumenge va empatar a 0 davant la Fundació Privada Hermes, el primer empat aquesta temporada de l'equip de David Cruz. El primer equip ha disputat aquest cap de setmana la seva 9a jornada de la temporada en el municipal. El partit va començar amb un Ripollet molt lluitador i bastant ordenat. La primera part va estar molt igualada en el joc, amb dos equips van tenir diverses ocasions de gol que no van aconseguir transformar per les bones aturades dels seus porters. En el minut 35 els visitants van marcar un gol que va estar anul·lat per ser fora de joc. El primer temps va acabar amb un empat a 0 i l'equip de Pitu amb dues targetes grogues, una per Rubén López i l'altra per Mario Cardetti. El segon temps va tornar a estar amb la mateixa tònica, molt igualat. En aquesta part van tornar a haver unes quantes oportunitats de gol, el joc es va endurir amb més faltes, on els locals van rebre dues targetes més, pel Roger Miralles i per Vicente Bermúdez. Els visitants van tenir dues expulsions, una per un jugador, Valle Givi, per doble amonestació, i Manuel Alfonso, segon entrenador, que va ser expulsat per protestar. Al final del partit, un dels protagonistes locals, el Xema Aznar, ens va atendre, i això és el que ens deia el ripolletenc.
Buenas tardes, Chema. Hoy la victoria en casa no ha podido ser.
No, hoy mira, por desgracia no hemos podido conseguir los 3 puntos, pero bueno, lo hemos intentado y bueno, al final hemos sacado un punto que hay que verlo como positivo porque bueno, el Hermes tenía un buen equipo y ha pasado por aquí y en muchos momentos del partido ha tenido el balón y han jugado muy bien y en otro hemos sido superiores nosotros, lástima ahí en un par de ocasiones que no ha podido entrar y nada, nos vamos con un punto que lo vemos positivo.
La semana pasada no fue fácil el partido contra el Santa Coloma de Farnés. Hoy afrontabais mejor este partido, es decir, habiendo ganado todos los partidos en casa.
Bueno, sí, lo afrontamos todos los partidos, tanto dentro como fuera, con mucha ilusión y con mucha ganas de conseguir los 3 puntos. Y nada, queríamos resarcirnos de la semana pasada consiguiendo los 3 puntos, pero bueno, no ha podido ser, como te he dicho antes. Bueno, nos vamos con un punto, no sabe un poco amargo, pero bueno, es un punto y al fin y al cabo seguimos sumando, que en esta categoría se trata de ir sumando.
Hemos visto un equipo, un rival bastante bueno, porque el partido ha estado bastante igualado, tanto la primera parte como la segunda. Y en la segunda han habido 2 expulsiones para el Hermes, uno para un jugador por haber hecho una falta a Vicente y segundo al segundo entrenador por protestar, el cual ya estaba avisado por el árbitro.
Sí, bueno, el jugador han sido dos faltas que ha hecho en 5 minutos, creo, que bueno, han sido a destiempo y merecidas las 2 tarjetas amarillas. Y bueno, después ya fuera, pues bueno, supongo que los nervios, el querer sumar, quedarse con 10, el equipo, pues bueno, a lo mejor no sé lo que ha pasado fuera del segundo entrenador, pero bueno, son los nervios, son las circunstancias, que no creo que haya pasado nada. Y nada, no hemos podido jugar con superioridad numérica como hubiéramos querido, pero bueno, lo damos por bueno.
¿Alguna autocrítica?
Bueno, creo que hoy hemos estado muy nerviosos, hemos empezado el partido con muchos nervios, mucha que, ¿cómo te diría yo? No sentíamos a gustos en el campo, no estábamos a gusto y dado a ello, ellos tenían el control del balón, nosotros Pues bueno, estábamos defensivamente correctos, pero queríamos jugar bien al balón, que es nuestro fútbol. Y bueno, hemos fallado muchos pases fáciles, parecía que nos quemaba el balón en los pies. Pero bueno, la segunda parte ha sido totalmente el chip, hemos subido al vestuario y hemos hecho, como bien tú dices, la autocrítica, que queremos el balón, queremos jugar y los nervios los hemos dejado fuera porque, bueno, no es una situación fácil la que estamos viviendo. Y bueno, y teníamos que sumar para estar en una situación más cómoda en la clasificación. Y dado a ello, supongo que han sido los nervios o alguna cosa, no hemos empezado muy bien. Pero bueno, al fin y al cabo, después hemos sabido jugar nuestro fútbol, que es jugar, jugar y jugar. Y bueno, al fin y al cabo hemos sacado el punto que lo vamos a dar por bueno.
Parece ser que hoy no ha sido vuestro mejor día, ¿podemos decirlo así?
Bueno, sí, se puede decir. Hoy en casa no ha sido nuestro mejor día. El día de Girona sí que es verdad que perdemos el primer partido, pero bueno, tenemos muchas oportunidades. Hoy hemos tenido dos, hemos tenido creo que mi larguero y luego otro chute que he tenido yo y no recuerdo muchas más. Hoy es verdad que no hemos estado muy acertados con el balón. Y bueno, cuando uno no está acertado, pues bueno, si no las que tienes no las metes, hay que estar bien defensivamente. Que defensivamente sí que hemos estado bien y dado a ello hemos podido conseguir el punto.
La semana que viene os enfrentáis al Llagostera, ¿cómo afrontáis ese partido?
Bueno, lo afrontamos como todos los partidos, con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha entrega. Queremos conseguir los 3 puntos todos los partidos, nada, no queremos escatimar en nada. Sí que es verdad que queremos sacarnos ya la espina que tenemos un poco fuera de casa, que todavía no hemos puntuado. Y bueno, y lo vamos a intentar allí sacar los 3 puntos, que es lo que queremos. Y bueno, iremos allí con nuestras armas a luchar allí y a ver si es posible sacar ya la primera victoria fuera de casa.
¿Qué podrías decir del próximo rival?
Bueno, el Llagostera B, por los informes que tenemos más o menos de todos los equipos, es un equipo joven, un equipo dinámico, un equipo que tiene el balón, que crea mucho peligro, que, bueno, gente joven, gente que disfruta con el balón y va a ser, yo creo que uno de los campos más difíciles. Pero bueno, nosotros iremos con nuestras armas y no somos inferiores a nada. Y iremos allí a ganar el partido, sin ningún miedo, con respeto al rival, pero ningún miedo ni nada. Y bueno, a ver si podemos conseguir los 3 puntos y si no, pues bueno, sacar algo positivo.
El martes tenemos la presentación del club. Día de descanso de entrenamiento, pero os veremos aquí a la nueva plantilla y os verá todos los socios.
Sí, es el día de la presentación, el día de los niños, son ellos los protagonistas, es el fútbol base y nosotros somos el último escalón de esa pirámide. Ese es el día de los niños donde estamos con ellos, disfrutamos de ellos y nada, y aquí disfrutarlo el martes con los peques y eso será un gran día para la ciudad de Ripollet.
Que para muchos sois sus ídolos o sus segundos ídolos, quitando los ídolos del Barça, del Real Madrid, sois para muchos un objetivo.
Sí, por suerte aquí vienen muchos peques, están con nosotros estamos con ellos. Los días de entreno también alguna vez venimos antes, echamos una mano a quien haga falta. Y bueno, y es un privilegio tener aquí a los niños que acaba el partido, vienen, te saludan, se conocen tu nombre, disfrutan contigo y bueno, y para nosotros es una alegría tenerlos aquí en el club a todos los niños.
Sí, porque los partidos que jugáis en casa ya se les ve animándoos, os vienen a ver, están mucho con vosotros.
Sí, como bien te he dicho antes, es un privilegio tener aquí a tantos niños y tan buenas personas que ya son de pequeños, que bueno, nosotros disfrutamos con ellos, intentamos marcar goles para poder dedicárselos y que ellos se vayan contentos a casa y que sigan viniendo y que sigan animando como lo hacen.
Pues Chema, muchas gracias por atendernos, nos vemos el martes en la presentación y mucha suerte en el próximo partido contra el Llagostera.
Gracias a vosotros, un placer.
Demà els nois de Pitu no tindran entrenament per ser festa, però sí estaran presents a les 12 del migdia en el municipal, acompanyant, com ens va dir el propi Chema, els equips base del club en la presentació de la temporada i el proper partit del primer equip serà contra el Llagostera diumenge a les 5 de la tarda. I ara passem a parlar del Can Mas, que s'ha convertit aquesta temporada en el filial del Club Futbol Ripollet. Aquest equip s'ha enfrontat aquesta setmana al Sabadellenca, un equip que va fer un bon joc i tot i que els ripolletens van tenir ocasions per guanyar el partit, no van aconseguir-ho i van deixar guanyar els de Sabadell i deixar així escapar els 3 punts després de 0-1. La setmana passada l'equip va aconseguir guanyar a casa a l'Atlètic Rubí per 3-2. Actualment l'equip porta 7 jornades disputades amb 4 victòries i 3 derrotes i van 5ens a la classificació. La propera setmana els ripollatencs s'enfronten al quart classificat, al Montornès Nord, un equip que porta 4 victòries, un empat i una derrota. Per parlar sobre aquest partit, comptem amb Xavi Huesa, actual entrenador de l'equip. Buenas tardes, Xavi.
Buenas tardes.
El partido de este fin de semana no ha sido un partido fácil, ¿no?
Bueno, no sé, fue un partido que se complicó desde el minuto 5 con el gol de ellos en contra y a partir de ahí nosotros empezamos a estirarnos un poquito, a intentar crear alguna ocasión sin acierto y al final pues el buen planteamiento del equipo visitante le ha ido a llevarse los 3 puntos.
¿En qué crees que habéis fallado esta semana?
Mucha precipitación, no creer las cosas que nos hayan llevado a tener las victorias últimas contra la racha de 3 victorias, no confiar en lo que estábamos haciendo, precipitación y caer en la trampa del rival de mucho intentarle ganar a la espalda cuando no haya espacio.
¿Cómo vistes en este partido a tu equipo?
Bueno, vi un equipo que quería intentar conseguir los 3 puntos, un equipo, como siempre, bastante ordenado, dejando al rival en muy pocas ocasiones, pero el pelín de falta de acierto a la hora de llegar a la portería rival fue lo que nos hizo perder.
Llevabais unas cuantas victorias consecutivas, la última la semana pasada que ganasteis en casa al Athletic Rubí. ¿Cómo afrontabais este partido después de esta victoria?
A ver, intentamos conseguir los 3 puntos para ya seguir ahí arriba, en los puestos cabeceros de la liga. Lo que pasa es que no tuvimos ese pelín de suerte, tuvimos otros partidos y los errores de cara a la portería rival fueron los que nos evitaron conseguir el objetivo, que eran los 3 puntos.
Este año el equipo se ha convertido en el filial del Ripollet. ¿Cómo ves a la nueva plantilla?
Bueno, una plantilla muy joven, hemos hecho un equipo bastante con bastantes caras nuevas, con gente que tiene ganas, ilusión, que en los entrenamientos se ve, y con ganas de intentar conseguir esa tercera dana, pero por eso iremos trabajando poquito a poco.
¿El objetivo a nivel de equipo de esta temporada cuál es?
Bueno, intentar hacer un gran bloque, ir mejorando día a día con los resultados y los objetivos, mejorando día a día el entrenamiento para ver si al final de temporada podemos estar en el objetivo que nos hemos marcado, que sería en peleando por el ascenso a tercera tana.
¿Y a nivel personal?
Bueno, una experiencia distinta, intentar conseguir un buen equipo este año, lo mejor posible, realizar un gran año y mejorar día a día.
Xavi, mañana día de presentación en el municipal. ¿Vosotros vais a estar como el filial que sois del Ripollet?
Sí, en principio sí, lo que ahora tenemos que acabar de hablar unos pequeños detalles.
Pues Xavi, muchas gracias por haber atendido la llamada de InfoSport. Ya sabéis que estamos pendientes también de vosotros y desearos mucha suerte en el próximo partido.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Xavi.
Un saludo.
I ara mirem el que ha donat de si la jornada per altres clubs ripollatencs. I comencem amb el Pajaril, que aquesta setmana s'ha hagut de desplaçar fins a Masquefa per disputar la novena jornada de la Lliga, i on ha empatat a 2. El partit va començar amb un Pajaril molt motivat i això va fer que dominés el joc els primers 45 minuts. I en aquesta primera part les ocasions cada cop eren més clares. Diego va tenir un mà a mà contra el porter local, que va aturar la pilota molt hàbilment. Els xuts a la porteria rival no paraven, fins que des de fora de l'àrea i amb molta qualitat, Eros va aprofitar un centre ras des de la banda i va col·locar la pilota a un costat on el porter no va arribar. El segon gol dels ripollatencs no va trigar en arribar, una jugada de lluita del davanter Diego va quedar davant el porter i li va regalar el gol en safata a Eros, que només va haver d'empujar. Abans d'arribar a l'equador del partit, els locals van retallar la diferència al marcador amb un gol molt desafortunat. El sol va enjoarnar al porter i la pilota va entrar després d'un rebot. A la segona part, el Pajaril va anar perdent força i en una falta lateral del Masquefa va arribar el que va estar el resultat final, un centre molt ben executat i una rematada de cap molt precisa. Els minuts següents van ser d'anades i tornades d'amb dos equips i en una entrada molt forta d'un migcampista local, el col·legiat va deixar el Masquefa amb 10. A partir d'aquest moment, el partit es va desenvolupar a l'àrea contrària i moltes ocasions que no es van saber transformar en gol i és per això que van haver taules al marcador. Per altra banda, l'equip masculí del Club Bàsquet Ripollet és que va anar llastrat per les baixes amb només 5 jugadors del primer equip, 3 del B i un jugador del Sots 25. L'equip tenia el hàndicap que el segon equip jugava a Terrassa, pràcticament a la mateixa hora. Tot i així, el Ripollet, una vegada va agafar el ritme, el partit va començar a agafar distàncies al marcador, en gran part per un molt bon treball en defensa i la molt bona aportació dels jugadors joves que van estar molt a l'altura. Al descans, els ripolletens van arribar amb avantatge al marcador, però al tercer quart l'equip local va pujar el ritme i es va arribar a l'últim quart amb molta igualtat. A 5 minuts del final el Ripollet guanyava de 10, però el cansament i la manca d'encerts de cara a Cistella va donar ales als locals que van acabar per superar els blaus en els darrers minuts. Tot i així, i tenint en compte les baixes, l'equip va donar la cara i va demostrar que els de base no s'arronsen davant la dificultat. En canvi, el femení del futbol sala Ripollet no ha tornat a tenir sort aquest cap de setmana i han perdut per 5-3 davant el Bellesport. El partit va ser molt fluix per part de les ripolletenques que van cometre bastants errades i que les contràries van saber aprofitar. Ara passem a parlar de l'hoquei, que aquesta setmana ha tingut un partit molt complicat perquè s'havia d'enfrontar al Bell-Lloc, un dels equips més sòlids de la categoria i amb la dificultat afegida del desplaçament a la pista rival en un dia laborable, divendres. Tot i això, el Club Hoquei Ripollet va sortir molt concentrat en els primers minuts i gràcies a una bona acció en defensa i a un ràpid contraatac, Guillem Figueres posava el 0-1 al marcador. Aquest gol va esporançar els locals que van augmentar la pressió defensiva i la circulació de la bola en atac, aconseguint remuntar el marcador per establir un 3-1 favorable als seus interessos. El Ripollet no va deixar de lluitar i un fort xut exterior de Sergio Pérez primer i un penal transformat pel propi Sergio després van igualar el marcador a 3. L'última fase de la primera part va donar pas a dues jugades claus. En primer lloc, un gol mal anul·lat per l'àrbitre a Sergio Pérez que hauria posat un avantatge als ripolletens i en el segon lloc un error en la circulació de la pilota que va aprofitar el Bell-Lloc per sorprendre a la contra i posar el 4-3 amb el que es va arribar a la mitja part. A la represa, els locals van arriscar menys en atac i es van concentrar en aplicar una bona defensa. El Ripollet ho intentava, però no trobava l'escletxa per poder fer mal atac. Així, els 12 primers minuts de la segona part van ser ràpids, sense gols i sense gaire ocasions de gol per cap dels dos equips. Quan quedaven 13 minuts per acabar el partit, una jugada personal del davanter del Bell-Lloc, Enric, amb un pèl d'afortunat, afavorida per la falta de contundència de la defensa groga, que va fer pujar el marcador a 5-3. El Ripollet no va deixar d'intentar-ho i va disposar de dues bones ocasions per retallar distàncies, incloent-hi una falta directa executada pel Nil Figueres, però que va aturar bé el porter local. A mesura que passaven els minuts, el Ripollet va assumir més riscos i va caure en errors per precipitació. Un d'aquests errors en defensa va facilitar que un dels davanters del Bell-Lloc es plantés sol davant d'en Pep Nogueira i el superés col·locant la pilota ajustada al pal per fer el definitiu 6-3. En definitiva, bon partit d'hoquei, bon partit en termes generals del Ripollet en una pista molt complicada i contra un dels equips que lluitaran per l'ascens aquesta temporada i que va saber imposar la seva experiència en els moments claus de la segona part. Pel que fa a l'handbol, hem de dir que l'equip ripolletenc es queda cuer en solitari després de perdre aquest cap de setmana per 27-28 davant el Berga. Al club handbol Ripollet li han començat a passar factura les lesions a la cinquena jornada de la competició. L'entrenador de l'equip, Fernando Hernández, només va poder comptar amb 6 jugadors i 2 porters, el que això significa jugar sense cap recanvi a la banqueta. A més, el Diego Torres, un dels 2 porters, va haver de jugar els primers minuts del match d'extrem, una posició on no va desentonar marcant 2 gols en uns primers minuts en els quals el Ripollet dominava el partit. El motiu d'aquesta jugada va ser pel retard d'un jugador a la convocatòria. Durant uns quants minuts del primer temps, els vermells eren els que imposaven el seu lloc, tot i que els berguedans no es desenganxaven en el marcador. Quan només faltaven 5 minuts pel descans, el cansament va induir els locals a fallar unes passes senzilles i errors en defensa que van provocar que l'equip visitant es posés a 2 punts per davant, 15-17. A la represa, el partit amb 2 equips van sortir molt erràtics i fins al minut 6 no es va veure cap gol més. Els d'Hernández van començar a apretar i van imposar el seu joc i donar la volta al marcador a l'equador d'aquest segon temps. Però dues jugades desafortunades pels interessos dels ripolletencs van complicar una mica més el partit. 2 targetes pels ripolletencs, una vermella a Sergio Torres i una expulsió de 4 minuts a l'Adrià Jordana van fer que els de Berga agafessin més forces i al minut 26 van donar la volta al marcador. Tot i el poc temps que quedava, els ripolletencs no van baixar el ritme i van empatar el duel a falta de 2 jugades. Quan ja estava a punt de que l'àrbitre xiulés al final del match, els visitants van marcar un altre gol, moment en què l'Adrià Jordana va tenir temps per marcar un altre pels locals, però que l'àrbitre va invalidar per una falta prèvia, una decisió que va ser molt discutida. Per últim, parlem del Club Patinatge Artístic, i és que la Elna Francesc ha aconseguit la 5ª posició en el campionat de la Vi d'Espanya. La campiona de Barcelona d'enguany i medalla de bronze al recent campionat de Catalunya, la Vi, en modalitat lliure, no va poder pujar al podi tot i ser una de les favorites. El campionat va començar bé per la ripolletenca, que al discurs va quedar segona, però Andy Siarc va cometre algunes faltes que la van deixar a la 5ª posició. Tot i així, va ser un bon resultat perquè el nivell era molt alt. Aquesta setmana, l'Elna i la Clàudia Aguado disputen la Copa Itàlia a Calderada di Reno, a Itàlia. Des d'Infosport desitgem molta sort a les 2 patinadores ripolletenques. I passem ara a l'última part del programa d'avui. En aquesta última part del programa parlem de l'esport extraescolar que el passat 22 d'octubre va celebrar al Pavelló Joan Creus la Jornada Zero. Aquesta jornada va estar organitzada pel Patronat Municipal d'Esports per presentar la nova temporada. Una temporada que instaura un nou model d'esports extraescolar menys resultadista i menys divertit. I més divertit, perdó. Per parlar d'aquest model d'esports, ens visiten als nostres estudis la Verònica Barea, coordinadora d'esports del Col·legi Sant Juan de la Cruz de Ripollet, un dels col·legis que forma part d'aquest model i que ve acompanyada de Pau Valentín, Albert Rodríguez i també de l'entrenador Ángel Forcen. Tots ells són de la categoria Alaví. Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Primer, si us sembla, comencem parlant amb la Verònica. Verònica, aquest any la regidoria d'esports de l'Ajuntament de Ripollet, juntament amb el patronat, ha volgut crear un nou model d'esport extraescolar. En què consisteix exactament aquest nou model?
Doncs en aquest model volen fer el que és l'esport més educatiu i menys competitiu. No hi haurà classificacions i després afegeixen el cinquè temps que consisteix en barrejar el que són els equips, o sigui que tots els nens juguin i que sigui tot el companyerisme principal.
Amb quin objectiu neix aquesta iniciativa?
Doncs suposo que en això, en que no hi hagi tanta competitivitat, que sigui tot més, bueno, més divertit. Bueno, és que, clar, el fet d'aquest model han fet els del patronat d'esports. Haurien de ser els que ven bé.
Clar. Per la gent que no va acudir el passat 22 d'octubre al pavelló a veure aquesta jornada zero, explica'ns què és exactament el que es va fer i el que van fer els nens.
Els nens van jugar partits de 8 minuts. Eren 4 contra 4, en mig camp, sense porters. Uh-huh. I anaven rotant de camps.
Uh-huh. Els coordinadors i entrenadors, quina valoració feu d'aquesta jornada?
A mi em va agradar molt. Jo crec que els nens ho van passar molt bé.
Uh-huh. Aquest model, en aquest model has dit que es valorarà més, que sigui més competitiu.
Menys competitiu.
Sí.
Que els nens, doncs, lo que és que disfrute, que gaudeixin més de lo que és l'esport, del futbol, del bàsquet, de l'atletisme, de tots els esports que... Uh-huh. O sigui que l'important no és guanyar, és passar-ho bé.
Uh-huh. A més, també un model que també es vol fer que sigui menys sexista. Dir...
Sí, no hi ha categories femení ni masculí. Uh-huh. Tant en atletisme tampoc. Uh-huh.
Doncs ara ja passem a parlar amb els protagonistes, diguéssim, els nens. Quant temps porteu jugant a futbol?
Un mes, més o menys, uh-huh. Un mes.
Abans havíeu jugat?
Amb els meus companys de classe, sí. Uh-huh. Però en un equip, no.
I per què heu decidit jugar a futbol i no a un altre esport com bàsquet, hoquei?
Perquè a mi m'agrada molt i perquè veia la gent per la televisió i m'agradava jugar.
El practiqueu més per hobby o perquè us voleu dedicar realment al futbol?
Perquè jo em vull dedicar al futbol de gran. Sí.
Vols ser un Leo Messi, no?
Sí.
Quants dies a la setmana entreneu?
Dos dies a la setmana.
Uh-huh. Tenim aquí a l'entrenador. Com és això d'entrenar a nens d'aquesta edat?
És difícil, és complicat. És el primer any que tu estàs extraescolars a Barcelona. Vaig ajudar el meu germà, però és com això, perquè aquí sóc el primer i no tinc ajuda. Em sembla difícil perquè, clar, estar amb els nens una hora, sobretot si són més entremaleats, et posen amb més problemes, però bueno, uh-huh. Jo el que vull fer és entrenar i haig de ser més comprensiu amb els nens i intentar ser més pedagògic amb ells.
Què se'ls vol inculcar a l'hora d'entrenar-los?
Bé, com ha dit Verònica, és el concepte de passar-s'ho bé. És el primer, el futbol com a eina per educar els nens i no com a eina per posar-los en contra dels seus companys o dels rivals. És més fàcil que un nen aprengui que el futbol és una eina divertida i que quan vingui a entrenar o a jugar s'ho passi bé i quan acabi el partit o l'entrenament vulgui venir una altra vegada a entrenar, que no que vingui es pareix amb els companys o amb els rivals en cas d'un partit i no vulgui tornar, o si vol tornar que sigui amb unes petites normes.
L'objectiu del centre segueix sent el mateix que sempre o amb aquest nou model ha canviat?
Com t'he dit, és el primer any, o sigui que jo l'objectiu no el conec molt bé.
Bueno, tenim aquí a la Verònica, si és el seu primer any.
És el primer any que faig, soc la coordinadora després del Sant Juan. Però bueno, suposo que l'objectiu és que els nens gaudeixin del seu esport que els agradi. I no sé, jo, és això, que s'ho passin bé.
Sí, que aprenguin
que si guanyen, bé, si no guanyen, també.
Que sàpiguen perdre i guanyar.
Clar. I ara, bueno, també ara, que se m'ha oblidat dir-ho, també han afegit el que és el protocol de les... S'han de saludar els equips. Després, tampoc n'hi hauran... No guanyaran els nens ni perdran de 3 gols a 0. Ai, de 13 gols o 10 gols, no. Se comptaran per parts, si guanyen... On que guanyin una part per 3 gols a 0, això comptarà com a un punt. O sigui que com a molt poden guanyar o perdre de 4 a 0. Perquè clar, el cinquè temps no compta. Això és un partit com d'amics que es fan ahir al camp.
Com si fos un partit de pati de col·legi, no?
Sí.
Per què heu decidit jugar al futbol extraescolar i no en un equip federat?
Jo abans jugava en un equip federat, però com era l'últim any al col·legi, doncs em sembla que podria jugar amb l'extraescolar i ajudar una miqueta més a l'equip, i quan acabi segurament torni a jugar a federat.
Sí. De futbol o d'un altre...
No, de futbol.
I tu, Arnau?
Albert,
perdó.
De futbol.
De futbol. Doncs se'ns acaba el temps i acabem amb aquest... Bueno, donar-vos les gràcies a tots per haver vingut i desitjar-vos que tingueu una bona temporada. I acabem, com esteu escoltant, amb aquesta música perquè estem en nit de Halloween. Els recordem que ens poden tornar a escoltar a ripolletradio.cat i divendres a les 7 de la tarda en diferit al 91.3 de la FM. També recordin que divendres a l'info setmanal d'aquesta casa podran saber la informació esportiva més important de la setmana i la previsió esportiva pel cap de setmana. Donar les gràcies al meu company de so, el Jordi Puy, també a les entitats que han col·laborat en el programa d'avui, enviant-nos la crònica dels partits, com per exemple Sergio Oruc del futbol sala Ripollet femení, a David Igualada del bàsquet masculí, a Armand del Pajaril, Armand Ramírez, Albert Figuera de l'hoquei i Ferran Rigat. Però especialment gràcies a tots vostès per escoltar-nos tots els dilluns des de l'altre costat de la ràdio. Nosaltres ens hi tornem a posar la propera setmana a la mateixa hora. Que vagi bé. Adeu.